L'Info Migdia, edita i presenta Emili Pacheco.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. Iniciem el recorregut informatiu d'aquest divendres 23 d'octubre del 2015. Dilluns que ve, al matí, es constitueix el Parlament de Catalunya de l'onzena legislatura, una nova cambra parlamentària que tindrà diputats i diputades que repetiran en el càrrec i d'altres que s'estrenaran, com és el cas de l'alcaldessa de Calella. En una entrevista que podreu escoltar el proper dilluns al Bon Dia de Ràdio Calella, Montserrat Candini ha avançat que amb tota probabilitat serà la portaveu de turisme del grup parlamentari de Junts pel Sí.
La veritat és que això encara s'ha de distribuir. És molt possible, no és segur del tot, però és molt possible que jo pugui, que sigui la portaveu de turisme de Junts pel Sí, val? Però hi ha altres responsabilitats, hi ha altres àmbits sectorials que encara s'ha de distribuir. Tot just on el moment en què es constitueix el Parlament és quan llavors ja els mateixos grups parlamentaris comencen a distribuir les diferents tasques. Per tant, jo crec que tinc forces possibilitats de ser la portaveu de turisme, que sigui jo la portaveu de turisme de Junts pel Sí, però evidentment que lògicament agafaré altres àmbits també.
Candini ha dit que en la seva condició de diputada al Parlament de Catalunya es posarà a disposició dels ciutadans del territori, de la resta d'alcaldes, dels empresaris i de tots els col·lectius que conformen la realitat i el dia a dia de la comarca. Montserrat Candini ha avançat que, tot i que encara no sap quina serà la seva nòmina com a diputada, el més probable és que continuï renunciant al sou d'alcaldessa i que cobrarà el sou del Parlament de Catalunya.
Doncs en principi, he de veure el què, però en principi exactament el mateix. En principi exactament el mateix. Ho cobraré de diputada i ja està. En principi i el mateix.
En principi, què vol dir en principi?
Bueno, perquè he de mirar tot exactament el que d'alguna manera o altra, perquè sincerament li he de dir que no sé de què és la nòmina. Jo li dono la paraula.
Durant l'entrevista al Bon Dia, Candini diu sentir-se honorada de formar part del Parlament en una legislatura que qualifica de molt important pel futur de Catalunya.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallatv.
Les actuacions del Festival Cant al Mar han estrenat la nova sala Mozart de Calella després d'un any tancada amb motiu de les obres de reforma que s'hi han dut a terme. S'ha enllestit la primera de les fases d'una actuació integral a l'equipament que té per objectiu modernitzar-lo i garantir la seva funció com a centre cultural de referència de Calella, donant continuïtat als usos tradicionals, musicals, teatrals, socials i polítics i ampliant-los amb una nova programació. El cap de setmana passat, recordem-ho, se'n va fer una doble jornada de portes obertes amb una afluència massiva de visitants que van poder veure in situ els canvis que ha experimentat especialment la sala i l'espai escènic. Ara reuneix tots els requisits per realitzar-hi espectacles professionals. Ens amplia la informació Dolors Lieuri.
Fins a una seixantena de cantaires han pogut actuar aquests dies a l'espai escènic de la nova sala Mozart. És el canvi més substancial que ha experimentat l'equipament calellenc gràcies a les obres de reforma que n'han obligat al tancament durant l'últim any. L'ampliació de l'escenari de 14 metres d'amplada i 9 metres de profunditat i amb una boca lliure de fins a 10 metres l'ha permès posar-se al dia i reunir les condicions tècniques i artístiques per poder-hi programar espectacles professionals. Les limitacions d'espai fins ara ho feien inviable i condicionaven el futur de la sala regentada per la família Salom i que ara tindrà un caràcter públic.
S'ha doblat pràcticament l'espai escènic, un espai que venia del 1895, per tant, tant per mides de seguretat com per les representacions actuals, calia reformar-lo. Si l'escenari ara és pla, té una boca, com has dit, d'uns 11 metres, i una alçada considerable. Aquesta és la primera visió que tens del gran escenari, que després haurà de ser completat tècnicament, amb els focus a la gran cortina.
Amb orgull afirma Arcadi Lluís Salom que aquesta nova etapa situa la sala calellenca al nivell dels principals teatres de Barcelona. Aquest és el gran salt qualitatiu que projecta un futur engrescador per l'activitat cultural de la ciutat.
Nosaltres estaríem per la mitja alta dels teatres com el Romea, com el Poliorama, és més gran que el Borràs i, evidentment, molt més gran que totes les sales alternatives de Barcelona, la Beckett, el Tantarantan i tantes que n'hi ha, no? Per tant, d'entrada, si algú en aquests moments va veure un espectacle en aquestes sales, la mateixa escenografia, ja sabem que quan surten de torner, que fan recorregut per altres sales, es poden reduir fins i tot les escenografies, però la mateixa que veuríeu allà podria venir aquí.
Apunta, però, que la vida als teatres depèn únicament i exclusiva del públic, que la sala s'ompli i li doni el futur que s'hi ha projectat amb la reforma finançada per la Diputació de Barcelona amb 450.000 euros i que en determina la seva utilitat municipal. Calella en podrà disposar 50 dies l'any per un període de 12 anys, segons es recull en el conveni que l'Ajuntament va signar amb la propietat. Per aquest darrer trimestre del 2015, la programació ja està perfilada i inclou una celebració especial per la casa.
El mes de novembre, concretament, hi haurà un acte de l'any de la Sardana, la ciutat de la Sardana, es diu, no?
La
capital de la Sardana, corregeixo. El dia 20 i el dia 21, que és dissabte al vespre, si Déu vol, celebrarem la festa de Santa Cecília, que aquest any és el centenari. I tinguent en compte que fa 100 anys que es troben amics per fer música, em sembla que té un pes. Estem preparant doncs, un acte espectacular i entranyable a la vegada per fer també en aquest gran teatre.
Les mesures de seguretat contra incendis i també d'emergències i l'accessibilitat total a la sala han estat les deficiències resoltes amb la primera fase de la reforma, que ha suprimit graons per rampes i és a peu pla des del carrer Església fins al pati de butaques. Fins i tot s'han eliminat les barreres arquitectòniques mitjançant tecnologia per anar als camerinos, on el canvi també és de 180 graus. Els artistes podran disposar de banys i dutxes i una il·luminació adequada.
Gràcies, Dolors, per aquesta informació. La forta inversió que es necessitarà perquè la sala Mozart reprengui les sessions de pel·lícules se situen a la cua de les prioritats en l'actual procés de reforma. Així ho ha exposat a la nostra companya Dolors Lieuri, Arcadi Lluís Salom, qui entén que la implantació del sistema de projeccions digital s'haurà de fer de forma progressiva, per tant, sense determinar-ne encara el calendari.
El cinema és la part més tecnològica, per tant, amb l'ordre de prioritats anirà la darrera, perquè és la requereix més tecnologia. La pantalla, les màquines digitals que s'han de col·locar, l'equalització del nou so, etc. etc. O sigui que això es anirà fent progressivament i, com diu la trinca, narinant.
Les primeres projeccions de pel·lícules es van fer a la sala Mozart l'any 1904, així s'ha pogut documentar, tot i que hi ha la sospita de que podrien haver-se'n fet mesos abans. A causa de les obres, va haver de suspendre les sessions de cinema, essent el més antic de l'estat espanyol.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallatv
Els dos cementiris municipals de Calella, el Vell i el Pins de la Creu, tindran un horari especial aquest cap de setmana i el següent amb motiu de la Diada de Tots Sants. Segons informa l'Ajuntament, demà dissabte i diumenge, és a dir, aquest cap de setmana, els dos cementiris estaran oberts des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda amb un horari flexible durant tot el dia. I de cara a finals de la setmana que ve, divendres, dissabte, diumenge, que és 1er de novembre, dilluns i dimarts, els cementiris també obriran les seves portes des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda. I per aquelles persones que tinguin problemes per anar, per desplaçar-se fins al cementiri Pins de la Creu, diumenge 1 de novembre, Diada de Tots Sants, hi haurà un servei de transport gratuït. Un servei, però, que s'ha de demanar prèviament trucant al telèfon de l'Ajuntament, al telèfon 93-766-3030 i connectar amb l'extensió 222. L'àrea de consum de l'Ajuntament de Calella posa en marxa a partir de dimarts de la setmana que ve una campanya per promoure la recollida d'oli de cuina usat entre els ciutadans, concretament els dies 27, 28, 29 i 30 d'octubre. Dins del mercat municipal es repartiran uns embuts destinats a facilitar la recollida de l'oli. La campanya, que rep el suport de la Diputació, té per títol No llencis l'oli a l'aigüera, recicla'l i farem energia, i es farà de dimarts a divendres, de la setmana que ve, com us expliquem, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. Ara marxem fins a Arenys per dir-vos que dos historiadors d'aquesta població d'Arenys, Jordi Bilbeny i Pep Maioles, han determinat que Santa Teresa de Jesús era d'origen català i va ser abadessa del monestir de Pedralbes. Segons aquest estudi, existeix documentació que demostra que la religiosa Santa Teresa va ser Teresa Enríquez de Cardona. Des d'allà ens en donen més dades d'aquest descobriment, d'aquest estudi, Carlota Tanganelli. Carlota, bon dia.
Bon dia. Aquest estudi parteix de l'anàlisi del llenguatge que utilitzava l'autora amb moltes incorreccions lèxiques, sintàctiques i ortogràfiques. Al mateix temps, també hi ha diferents documents que poden demostrar que va viure al monestir de Pedralbes. Jordi Bilbeny afegeix que es tracta d'una nova usurpació de personalitat d'un autor català amb l'objectiu de fer-lo castellà.
I Menéndez Pidal, en un estudi sobre la seva llengua, ja va dir-ho fa uns quants anys, que Santa Teresa no tenia ni idea d'escriure en castellà. Clar, això em va portar a començar a furgar sobre la seva llengua. Biografia, i així vaig anar trobant una sèrie de dades. Aquesta dona va ser una monja de Barcelona o de València, identificant-la amb la Vanessa de Pedralbes.
Un dels aspectes que els va fer creure que podia ser catalana és que no hi ha cap testimoni que pugui demostrar que va néixer a Àvila. Aquesta no és la primera vegada que Bilbeny posa en dubte l'origen de personatges històrics, defensa, entre d'altres, que Colom o Cervantes també eren catalans.
Uns 862 usuaris d'Arenys de Mar i poc més de 900 d'Arenys de Mar i de Sant Iscle visiten mensualment la deixalleria d'Arenys de Munt, gestionada per l'empresa municipal Gusam, a qui s'ha renovat la delegació del servei per un altre període de 3 anys. Durant l'any 2014, la deixalleria va gestionar 1.330 tones de materials, de les quals només un 9,2% van fer-se arribar a l'abocador controlat o a la incineradora. La resta, 1.200 tones, van traslladar-se a diferents gestors pel seu tractament. Ja fa temps que botiguers i comerços d'arreu de Catalunya busquen fórmules per tal de fidelitzar els seus clients. Una d'aquestes iniciatives és La Petita, un sorteig pensat com a instrument de promoció pel petit comerç. Els comerciants adherits a La Petita reben talonaris de butlletes per obsequiar als seus clients. Les butlletes de participació, les alegries, les regalen als clients, premiant-la la fidelitat, la compra d'algun producte que s'ha suggerit o pel motiu que el comerciant cregui més oportú. Mensualment es fa un sorteig i es reparteixen premis amb un valor total de 84.000 euros. Els premis es reparteixen entre els clients i una o diverses obres socials del barri o de la localitat on toca el primer premi. L'Associació de Promoció del Petit Comerç té també com a objectiu contribuir a actuacions benèfiques, assistencials o socials. Els barris on neixen i creixen els comerços de proximitat presenten necessitats socials que són molt diverses a les que l'associació vol contribuir d'una manera, diuen, clara. En aquest sentit, l'associació destinarà, sempre que econòmicament i financerament sigui possible, fins a 8.000 euros mensuals a obra social. És divendres, per tant, toca fer un repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana amb Badó i Xart.
Avui és divendres i és moment de repassar l'agenda esportiva. Ens centrem primer de tot en el bàsquet. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls només ha guanyat un partit dels 4 que ha disputat. Aquest proper cap de setmana intentaran aconseguir la segona victòria contra el Buet, partit que jugarà a casa a partir de 5:45 de la tarda de demà dissabte. Qui intentarà guanyar el primer partit de Lliga serà la Unió Esportiva Handbol Calella, que jugarà a la pista del Parets. Els calellencs han sumat un empat i dues derrotes en el que portem de competició. Parlem ara de tenis taula, en superdivisió femenina. El Surís Calella, que ha jugat 2 partits i els ha guanyat tots dos, vol aconseguir la seva tercera victòria, en aquest cas contra el Balaguer, un partit que jugarà demà dissabte a partir de les 5 de la tarda. D'altra banda, i continuant amb tenis taula, en divisió d'honor, el Termotur Calella, que no ha guanyat encara cap dels 2 partits que ha disputat, jugarà diumenge al matí. El Termotur Calella jugarà el seu partit contra el Combados, amb la clara intenció d'aconseguir la primera victòria de la Lliga. I acabarem aquesta repassada de l'agenda esportiva parlant de futbol. L'Aquotel de Calella jugarà contra el Molinos el dissabte a les 6 de la tarda al Camp de Mar. Els calellencs porten 2 partits, 2 victòries. D'altra banda, el juvenil del Club de Futbol Calella jugarà al camp del Dosrius. Els calellencs ara mateix són líders, havent guanyat els 3 partits que han disputat.
Gràcies, Badó. Doncs aprofundim en aquest duel català del tenis taula, la superdivisió estatal de tenis taula entre el Suris Calella, que són segones a la Lliga, i el Balaguer Villar Logístic, quartes a la classificació. Els dos conjunts han guanyat els partits que han disputat fins ara, les calellenques 2 i les lleidatanes 1. Les maresmenques esperen poder alinear la jugadora sèrbia Gabriela Fejer. Fins ara no han alineat ni a Fejer ni a Jessica Hernández i han fonamentat les seves alineacions a les joves jugadores del club, en Nora Escartín, Sofia Joanzang i Alba Fernández. Aitor Puig, director tècnic del Club Tenis Taula Calella, ens ha parlat avui aquest matí d'aquest partit.
Juguem demà dissabte contra el Balaguer és un dels equips més forts que ara mateix a la Lliga, tenen una jugadora xinesa doncs, que és pràcticament la millor jugadora de la Lliga, però bé, nosaltres podem comptar amb la Gabriela Fejer, que l'ha guanyat ja en diverses ocasions, i jo crec que en aquest enfrontament estarà la clau del partit, i jo crec que tot i que elles són possiblement favorites, doncs és un partit que jugant a casa jo crec que el podem guanyar.
Tal com ens deia en Salvador Itxar, l'encontre entre les calellenques i les balaguerines es disputa demà dissabte a partir de les 5 de la tarda a les instal·lacions del Club Tenis Taula Calella. De seguida tanquem l'informatiu. Abans, però, de marxar, també parem molta atenció a la crònica del temps que ens ha elaborat, que ens ha preparat Joaquim Serra, una crònica per avui, divendres, i també pel cap de setmana. Primer de tot, una pausa i de seguida tornem.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
El temps de les últimes hores ha estat molt tranquil i, de fet, en el dia d'avui continuarem parlant d'ambient assolellat a tota la comarca, amb presència d'alguns núvols prims, com ja va passar ahir a la tarda, però en tot cas en núvols poc importants. Els vents, com fins ara, en el dia d'avui, fluixos, aquest matí de direcció variable, aquest migdia i tarda, giren cap a sud-sud-oest. La situació marítima en general tranquil·la, dominada per la mar Reixa de Marès de Marjol, i les temperatures, que aquesta passant i han tornat a ser força baixes, avui doncs presentaran una amplitud tèrmica important perquè les màximes pujaran un parell de graus respecte als d'ahir. Per tant, tindrem alguns valors al voltant dels 22, puntualment es podia arribar als 23 graus a les hores centrals del dia. Pel que fa a la previsió d'aquest cap de setmana, s'espera que es mantingui la bonança, tot i que demà dissabte augmentarà la nuvolositat. Al matí seran núvols prims, a la tarda una mica més gruixuts, però en cap cas no esperem precipitacions. Les temperatures pujaran, sobretot les mínimes, les de la nit, no serà una nit tan freda, i de dia, doncs, més o menys seran com les d'avui, perquè hi haurà més núvols. En tot cas, les màximes quedaran això, entre els 22, els 23, puntualment es podrien fregar els 24 graus aquí a la comarca. Els vents febles, situació marítima tranquil·la novament de cara a demà dissabte a tota la costa de la comarca. Demà passat esperem més sol que no pas núvols, les temperatures mínimes baixant una mica, poca cosa, les màximes es mantindran sense grans variacions, amb vents que continuaran fluixos i una situació marítima molt tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara al dilluns, comencem la nova setmana també amb un temps estable i assolellat, amb temperatures un pèl més baixes, sobretot durant la nit.
Punt i final a la Info Migdia d'avui divendres. A partir d'ara, la informació, com sempre, continua als butlletins horaris de Ràdio Calella. I a les 8, una nova edició de l'Info Vespre a càrrec de Dolors Lieuri. També podeu estar informats a radiocalella.cat, a calellatv.cat i als nostres perfils de Facebook i Twitter, els de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia. Que passeu una bona tarda de divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.